Bé, reprenem la sessió després de la pausa. Estem molt contents també de poder tenir el professor Laureà Bonet entre nosaltres, professor de literatura espanyola de la Universitat de Barcelona, que sap molt de moltes coses, sobretot del segle XIX, sí, la literatura espanyola del segle XIX, però entre les coses que sap i que coneix molt bé hi ha la revista Laie i tot el grup de joves escriptors intel·lectuals que en aquell moment van apostar per aquella revista, una revista d'origen falangista, no? Per dir-ho així, sí. Però que va anar obrint-se a poc a poc no només a la cultura catalana sinó també a la cultura democràtica, no? I el seu estudi sobre la revista Laie és un estudi de referència per qualsevol persona que vulgui conèixer l'escola de Barcelona i l'ambient cultural que es feia, que hi havia a Barcelona als anys 50 i 60. Moltes gràcies, Laureà, per haver acceptat de venir.
Estic molt agraït, Xavi, perquè em trobo aquí a Girona i a la seva universitat per un atzar, no? Sí. Molt interessant, per un altre cantó. Allò que es diu que tots els camins van a Roma, en aquest cas el camí que ha anat a Girona i la seva universitat, curiosament, passa per Madrid i passa per Josep Pla i Miguel Delibes. I ell m'entén bé, no?
Però ho pots explicar, si vols.
No. Esperem el mes d'octubre.
Val.
Bé, com diu Xavi, jo sóc més un home del segle XIX, és a dir, que ja queda molt lluny. Jo he treballo sobre Leopoldo Alas, Galdós, el creusisme, la prosa d'idees, Narcís Oller, Josep Ixart, però sempre m'ha interessat molt, des de que era estudiant, cap a l'altura de l'any 1960, una sèrie, en aquell moment, d'escriptors molt joves, pràcticament tots d'ells no treballaven, no donaven classes a la universitat, menys un, que va ser el meu mestre, José María Valverde, i un altre que era de la generació de la Guerra Civil, professor meu també, Joan Petit, que és el mestre secret del grup literari Laie o el grup literari Seix Barral. Hi ha molta discussió al respecte, si es pot parlar de grup Laie, grup Seix Barral o l'Escola de Barcelona. Tots aquests membres del grup, començant pel Joan Ferreter, me'n recordo que m'ho havia comentat, es mostraven força negatius respecte a aquest emblema, l'Escola de Barcelona. Deien que no tenia sentit. Encara que justament va ser ja cap als anys 50, quan es va anar consolidant l'editorial Seix Barral, per la meva generació mítica, quan en els seus diaris Carlos Barral diu: ¿Por qué no podemos hablar de una escuela de Barcelona? Hay una escuela de Madrid, de pintores. Podemos trasladar esa imagen, esa idea, i convertir-la en literatura. Però, en fi, és un concepte molt discutit, molt discutible, i que, repeteixo, Joan Ferreter no estava gens d'acord sobre aquesta definició. Jo, cap als anys 80, i més 90, vaig començar ja a fer una sèrie de recerques sobre aquests escriptors, a partir, sobretot, això ve d'abans, dels anys 70, del descobriment als Encants de Sant Antoni de diversos exemplars de la revista Laie. i me'n recordo que em va atrapar molt, el Xavier parlarà crec que demà, l'assaig, el treball de Ferreter sobre el carrer Estret, Josep Pla. Ara, jo confesso que en un primer moment era incapaç d'entendre'l. Bona part se m'escapava, per impotència intel·lectual meva, suposo. I el vaig tindre que llegir, rellegir, i finalment és un dels textos capdals dintre dels estudis planials. Bé, va ser aleshores, jo vivia al Putxet, bastant a prop del domicili de Joan Ferreter. El Putxet era i és una muntanya cultural. Han viscut, viuen nombrosos escriptors i professors universitaris. Algú tindria que fer en un futur un estudi sobre el Putxet de Barcelona i la literatura nostra. Va ser llavors quan em vaig posar en contacte amb Joan Ferreter. Joan Ferreter em va rebre en el seu àtic, un àtic alhora auster, molt elegant, molt net, en un petit jardí, diguem, a la zona exterior. I és una cosa molt curiosa, molt peculiar, dels professors o ciutadans nostres que han estat bé als Estats Units o al Canadà, que tan aviat et reben, t'inviten a prendre una beguda. Una cosa una mica singular, que no acostuma a passar, almenys a Barcelona. I vam tindre una sèrie de contactes, de converses, un parell d'elles estan gravades i es poden anar a consultar aquí, al meu fons de la Universitat de Girona, digitalitzades ja. I jo, en una de les converses, li vaig fer una pregunta que li va molestar moltíssim. Potser perquè jo tenia l'obsessió d'intentar reconstruir en termes intel·lectuals el que va ser la mentalitat d'aquest grup d'escriptors, el Joan, el Gabriel, els germans Guit i Solo, com aquests escriptors, a l'altura ja de la segona meitat de la dècada del 40, van començar a reaccionar contra la mentalitat oficial establerta, una mentalitat oficial nacional catòlica, en el sentit més dur, més radical i més desagradable de la paraula. És dir, una mica seguint la línia d'un historiador francès, el professor Vauvel, estudiós de les mentalitats. Com un grup, en aquest cas el nostre, de joves escriptors, a poc a poc van expulsant la mentalitat oficial i van creant, no sense algunes incoherències, potser, algunes contradiccions, ens passa a tots, una nova mentalitat. Una nova mentalitat que reflexa, doncs, en aquest grup, una sèrie d'afinitats. Encara que es tracta d'un grup literari amb moltes tensions internes. És una cosa que jo he anat descobrint a poc. Jo inicialment, quan vaig publicar aquest petit llibre sobre la revista L'Aire, de manera molt ingènua vaig remarcar que era un grup molt coherent i molt apretat i molt amical. Però és un grup, o era un grup, perquè malauradament bona part d'ells ja han mort, un grup, repeteixo, en moltíssimes tensions. I el mateix Joan Ferreter, doncs, m'ho va reflexar de manera oberta o de manera obliqua, que jo a poc també vaig anar descobrint. Els antagonismes, per exemple, entre ell i Josep Maria Castellet, les afinitats entre ell i Jaime Gil de Viedma. Jaime Gil de Viedma, Joan i Gabriel van formar com una mena de microgrup dintre del grup ampli. Bé, clar, la meva exposició serà, diríem en francès, un retall de causerie, no? de records, de fragments d'aquestes converses, i serà una petita conferència, doncs, superficial, en bona part de la paraula. Jo vaig trobar el Joan Ferrater com una persona en aquell moment, a l'altura de 1990, com una persona incòmoda a Barcelona. No se sentia bé, no se sentia feliç. Jo penso que el fet era que no va ser acceptat per part del nucli cultural nostre d'una manera directa, oberta i generosa. Es considerava ell mateix, i era una cosa que li desagradava molt, com un outsider dintre de Barcelona. I en una d'aquestes converses, recordo que aquesta conversa està gravada, al final em va dir: jo estic sol i vull estar sol a Barcelona. Bé, doncs, com he anticipat abans, seguint una mica la meva estratègia d'intentar dibuixar la mentalitat, en aquest cas de Joan Ferrater, li vaig fer una pregunta realment estúpida, no? Encara que és una pregunta que em va resultar útil per a altres companys del seu grup. Li vaig preguntar: vostè ha tingut, en la seva primera joventut, una reacció contra la ideologia religiosa? I em va dir, estem a l'any 1990, jove, no em faci aquestes preguntes tan estúpides, si no pleguem. A partir de llavors vaig intentar anar al gra, i jo estava molt interessat en que ell m'anés relatant una mica les seves experiències culturals, les seves experiències civils, la seva primera joventut, l'adolescència prèvia, Bordeus, França, el retorn, Reus, els estudis a la Universitat de Barcelona, després els primers ciments, diríem, de la revista Laie, que de fet no era la primera revista del grup, hi havia alguna altra revista prèvia, però amb la qual encara no, el grup no estava cohesionat entre ell. I les lectures, sobretot jo estava molt obsessionat per el tipus de llibre que a la seva adolescència i primera joventut llegien Joan Ferrater, Jaime Gil de Viedma, Luis Goytisolo, fonamentalment. I ell se'm va mostrar molt sincer quan va començar a parlar, per exemple, de la seva primera experiència a França com a ser humà, fins al punt de que alguns dels seus comentaris el podeu veure, el podeu sentir a les cintes digitalitzades, en disc, eren comentaris políticament incorrectes. Jo no sé si esteu interessats en què parli sobre aquest punt, no sé, però no hi ha ningú perfecte, començar per mi mateix, no? Jo sóc també un sac d'incoherències. Per exemple, ell, jo em vaig quedar de pedra, em va dir, no, a Bordeus, quan van entrar els alemanys, van organitzar la vida quotidiana, no sé, perquè allò era un desgavell abans. Era el desordre total. Bueno, el fet és aquest, és la seva opinió. Després, en algunes de les seves lectures, també es mostra molt interessat per alguns importants, no es pot negar, importants pensadors polítics del nacionalsocialisme alemany. Bé, a França, concretament, em va dir, al Liceu on va estudiar, va aprendre fonamentalment el francès. Ell sempre em deia, el francès és la meva base, o una de les meves bases més poderoses en termes culturals. Soc un afrancesat, en bona part. I també alguns rudiments de l'anglès, encara que li va costar més la llengua anglesa. Quan va tornar a Reus, al juliol del 1940, va, perquè jo penso que és una personalitat amb una voluntat de ferro, Joan Ferreter, va començar a aprofundir en la llengua anglesa i, curiosament, a partir d'una novel·la de l'Agatha Christie, em va dir. Vaig aprendre l'anglès en profunditat gràcies a Agatha Christie. En canvi, no em vaig atrevir amb James Joyce. Vaig tardar més anys, em va comentar. El vaig llegir primer en llengua castellana. Per un altre cantó, és ben conegut, la seva família, els seus pares, tenien una gran biblioteca. És a dir, és una dada molt, molt important. D'aquest grup literari, jo penso que els dos germans Ferreter són els que van gaudir d'una biblioteca familiar extraordinària, cosa que no va passar ni en els germans Egoit i Solo, ni en el Josep Maria Castellet, que en una ocasió em va dir no, a la casa dels meus pares hi havia alguna novel·leta anglesa mediocre i poca cosa més. Va ser gràcies a la biblioteca familiar, ja cap als primers anys 40, quan va començar a llegir a José Ortega y Gasset, en molta profunditat. Ella em va insistir en diversos moments que Ortega el va llegir siguent adolescent, el va llegir siguent jove, un jove escriptor ja ferit per la literatura, als anys 50, el va llegir als anys 60, quan Ortega va caure una mica a l'oblit, i per ell, des del punt de vista fins i tot d'aprenentatge de la crítica literària, Ortega és un autor fonamental que constantment l'ha rellegit i estudiat. Després, dintre de l'espai cultural català, ja en els primers 40, Josep Carner, el poeta que més m'interessava, em va dir textualment, en aquells anys 40. I, igualment, Josep Pla i pensadors alemanys en el doble vessant polític i filosòfic, Max Weber, Dilthey i aquest personatge intel·lectualment molt poderós, però en termes polítics doncs, bastant inquietant, no obstant és una de les grans ments culturals jurídiques del segle XX, Carl Schmitt. Va llegir en profunditat un llibre fonamental d'aquest pensador i jurista, Teoria de la Constitució. També va començar a llegir a Camilo José Cela. Camilo José Cela mai li va interessar massa. El Pascual Duarte, per ell, textualment, bé, és una novel·la passable. I posteriorment, situant-se allà en els primers anys 50, doncs La Colmena no està malament, però em va dir, és un escriptor que no m'interessa gens, no m'interessa gens. I menys li interessava Carmen Laforet. Nada, que havia guanyat el Premi Nadal, no recordo exactament l'any, sembla que va ser el 44 o el 45, és una novel·la francament dolenta. I, per un altre cantó, va descobrir un altre llibre que el va marcar molt en profunditat. És el llibre del filòsof, una personalitat francament interessant, que té molta vida actualment, sobretot als Estats Units, al món angloamericà, el pensador Xavier Zubiri. El va fascinar el llibre Naturaleza, Historia, Dios, que aquest gran filòsof basc va publicar l'any 1944. Zubiri, ho deveu saber, va ser capellà, era jesuïta abans de la Guerra Civil, va penjar els hàbits, es va casar amb la filla d'Américo Castro, l'any 39 va entrar com a catedràtic de filosofia a la Universitat de Barcelona, però al cap de dos anys va deixar la càtedra com a protesta per la manca de llibertat ideològica dintre de la Universitat de Barcelona. Es va traslladar a Madrid i allà es va convertir en un personatge important dintre del que era la cultura no oficial i desvinculada de les institucions públiques i acadèmiques. Va ser Xavier Zubiri un filòfas, un pensador que va tindre, va deixar una certa petjada a la revista L'Aire, justament. Bé, ell em deia, en plan, fent un xiste, no? A vegades estava de molt mal humor i a vegades estava molt xistós. I em va dir, és que jo vaig llegir, als anys 40, tota la literatura espanyola, menys Corín Tellado. Corín Tellado, que ara dintre de l'àmbit de la filologia hispànica s'està investigant. És una escriptora que va publicar 500 novel·les en vida i que, bé, dintre del que és, diguem, una literatura popular, té un cert encant en alguns aspectes. Bé, a Barcelona, quan ja va vindre a Barcelona i va entrar a la universitat, ell, el seu germà, em va dir, no tenien, això trenca una mica la imatge tòpica, no vam tindre cap dificultat, si buscàvem un llibre, el trobàvem. Barcelona tenia en aquell moment molt bones biblioteques, la biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, allà justament feien tertúlia un grup d'escriptors, entre ells els germans Ferreter i Carlos Barral, després la Biblioteca de Catalunya, la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, i sobretot un indret cultural fonamental per aquest grup d'escriptors, la biblioteca de l'Institut Francès, del Institut Francès que en aquell moment estava a la Gran Via, a poca distància de la Universitat de Barcelona. Únicament, segons ell, va haver-hi algun petit problema en localitzar algun llibre publicat a França cap al 48-49, quan va haver-hi el tancament de fronteres. Però va ser un episodi que va durar, sí, quasi gairebé un parell d'anys. Un altre cantó em deia que doncs hi havia bones revistes en aquells anys i bons suplements culturals de la premsa de Madrid i Barcelona. Per un cantó, Ínsula, que era una revista liberal, de tant en tant amb problemes amb la censura, va tindre un tancament ja en els anys 50, i també, encara que això sembli políticament incorrecte, em deia, jo i Gabriel llegíem sempre el diari oficial Arriba i llegíem les gloses d'Eugeni d'Ors en aquest diari. I dues revistes, diríem, dintre del terreny de la política oficial, que van ser bastant aperturistes. Per un cantó, la revista Escorial, amb les seves pròpies paraules, la millor revista cultural de la dècada del 1940, i per un altre cantó, ja situats cap al 1950, als primers anys 50, la revista Alcalá, que té molta història, i història relacionada amb el Joan Ferreter i amb els seus companys del grup literari de Barcelona. Alcalá va ser una revista creada per un jove falangista de caire aperturista, Jaime Suárez, que ha mort fa pocs mesos, que, en paraules del Joan Ferreter, era un home sumament cool i civilitzat, així me'l va definir. I continuava en una de les nostres converses. Vam arribar a un acord amb ell perquè es dediqués un monogràfic sobre la cultura catalana. I sí, efectivament, el monogràfic esplèndid va sortir el dia 10 de novembre del 52. I allà, en les seves pàgines, doncs, per exemple, hi ha un ventall antològic preparat per Albert Manent, que no tenia res a veure en el grup de l'AIE, en el qual recollia una sèrie de poemes des d'Espriu fins a Foix, passant per altres poetes més joves en aquell moment. Per un altre cantó, continua Joan Ferreter, realment el monogràfic em va agradar moltíssim. I el mateix Jaime Suárez em va invitar a col·laborar a la revista sempre i quan parlés de literatura catalana. I sí, efectivament, a les pàgines d'Alcalá van sortir, si ara no recordo malament, tindria que mirar el meu arxiu personal, Crec que van sortir 4 o 5 articles de Joan Ferrater. 2 sobre Carles Riba, 1 esplèndid sobre Josep Pla i un altre, si ara no recordo, és un autor que no recordo en aquest moment, i va ser, sí, les col·laboracions de Joan Ferrater a una revista que, clar, es té que tindre en compte que la primera meitat dels anys 50 va haver-hi un cert clima aperturista en termes culturals gràcies al ministeri d'una personalitat clau com va ser el ministre d'Educació Joaquín
Ruiz
Jiménez, amb Jota de Girona, perquè normalment posen amb Jota de Juan Ramón Jiménez, amb Jota de Girona. Però tot això es va anar a terra quan els aconteixements universitaris de Madrid entre l'any 54 i 55 i la revista Alcalá es va ensorrar. Es va convertir en una revista purament burocràtica, en cap interès cultural. Sí, l'altre article del Joan, que no recordava, és un article sobre una novel·la policíaca de Manuel de Pedrolo. Sí. Sí, sí. Bé, des del meu angle, jo treballo més en l'àmbit de l'hispanisme, des del meu punt de vista, repeteixo, les lectures fonamentals d'aquells anys 40 i primers 50 per part de Joan Ferrater van ser, torno a mencionar-lo, José Ortega y Gasset. Sobretot ell estava, el Joan estava molt engrescat en llibres d'Ortega com Entorno a Galileo, Idees y creencias, Historia como sistema i Papeles sobre Velázquez, de l'any 50. Bé, el llibre Papeles sobre Velázquez és un llibre que, per un altre cantó, va impressionar moltíssim el seu germà Gabriel. Ortega, en aquest llibre, parla de la mà sàvia del pintor. És a dir, quelcom que, clar, va impressionar a Gabriel i també a Joan, perquè eren dos, o són dos escriptors que juguen constantment, sobretot en Gabriel, entre l'abstracció i lo matèric, el matèric, no? La materialitat. I llavors hi ha una imatge orteguiana fascinant que va atrapar a Gabriel, que és el que diu Ortega, la mà del pintor és una mà sàvia, una mà física, uns dits que es mouen i al mateix temps brolla d'aquesta mà la intel·ligència pictòrica. És quelcom que va fascinar a Gabriel Ferrater tant que en algun text en aquesta novel·la policíaca Un cuerpo dos, feta en col·laboració amb un gran amic dels dos germans, Josep Maria de Martín, en Gabriel va escriure directament un capítol que es titula The Wise Hand, la mà sàvia, i és fruit d'una lectura en part del llibre d'Ortega sobre Velázquez. També hi ha una altra imatge orteguiana que va atrapar molt a Joan i sobretot a Gabriel, que és quan Ortega, en un dels seus llibres, parla del fang. Aquest fang humit, tou, fosc, que és la nostra subconsciència. És una imatge que va enlluernar, sobretot a Gabriel Ferrater, i que a mi em recorda, bé, el Xavi pot parlar més que jo sobre aquest assumpte, que és el quadern gris del pla, a les últimes planes, a les darreres pàgines, el Josep Pla també parla del fang, però el fang de la memòria. La nostra memòria és com una massa de fang, que a poc es va desfent i es va aglomerant. És un joc constant. Bé, a part d'aquests llibres de l'Ortega, hi ha una altra obra, que aquesta obra va marcar sobretot a Joan Ferrater, que és el llibre de Damaso Alonso, Poesia Espanyola, Ensayos de Métodos Estilísticos, també de l'any 50, i que li va dedicar una molt intel·ligent ressenya a Joan Ferrater a la revista L'Aie. Sobretot perquè tornem una altra vegada en aquest joc d'abstracció i materialitat. Damaso Alonso remarcava sobretot en aquest llibre la importància de la matèria fònica, el so, per construir un poema. En el sentit de que el so també segrega emocions i també pot segregar idees. I no té res que veure en el concepte, en el contingut abstracte de la paraula o de la frase. És a dir, el so com a element fonamental pel treball poètic. Un altre llibre, que com sabeu va als anys 50 traduir un fragment on ja dominava totalment la llengua anglesa, és el llibre autobiogràfic de James Joyce, El retrato del artista adolescente, El retrato de l'artista adolescente, a la versió de Damaso Alonso, i que Joan Ferrater va escollir un fragment. És un fragment, la seva traducció, que jo he estudiat en un article aparegut fa 5 o 7 anys enrere, comparant la traducció de Joan Ferrater amb la traducció que va fer posteriorment José María Valverde. Bé, i per un altre cantó, ell em va remarcar moltíssim dos llibres de la cultura angloamericana que van ser fonamentals per començar a edificar el seu pensament literari. Per un cantó, el llibre de Robin George Collingwood, The Principles of Art, de l'any 38, i em confessava, aquest llibre, Els principis de l'art, per mi ha sigut un llibre importantíssim i un llibre desconegut. Cap altre company meu del grup literari el va llegir, almenys a la nostra etapa juvenil. I per un altre cantó, un parell de llibres d'una importantíssima filòsofa i pensadora i teòrica de l'art nord-americana, Suzanne Catherine Langer, o Suzanne Kate Langer. Un d'ells es titula, tradueixo al català, La filosofia en una nova clau, un estudi del simbolisme a la raó, al Rita i a l'Art de l'any 42 i em va dir, en aquest llibre es troben les arrels de moltes de les meves idees sobre literatura. I un altre llibre d'aquesta important filòsofa nord-americana de l'any 53 que es titula Form, a Theory of Art, un altre llibre per ell també molt important. Bé, podria parlar, però això ja hi ha gent, companys meus en aquest curs, que han parlat o parlaran en profunditat sobre les lectures catalanes del jove Joan Ferrater, Carles Riba, Josep Carné, Josep Pla. Jo no sé, Xavi, si m'estic passant ja d'hora.
No, no et preocupis.
No, perquè és que volia llegir un fragment d'aquell article sobre Josep Pla.
Del Girona.
Sí, no sé, potser et faig una mala jugada, perquè tu parlaràs sobre aquest article, no?
Demà parlaré, sí, sí. Però endavant.
Esteu interessats? Sí. És que a mi em dóna la sensació que estic fent una conferència a base de retalls, no?
Només
la pots fer tu. No és una conferència, diguem, molt coherent, potser, però vaja, són records, memòries, paraules de les reunions que vaig tindre amb el Joan Ferrater, perquè, bé, érem veïns, pràcticament. I el anava a veure, sempre m'acollia bé, encara que a vegades doncs, era un home de tracte a vegades una mica aspre, però per un altre cantó era una persona molt generosa, sempre em va regalar amb dedicatòria els seus llibres publicats als anys 80 i primers anys 90. Bé, a la revista Alcalà, el 25 d'abril del 53, i en aquell moment la revista s'editava juntament a Barcelona i a Madrid, va publicar un article, una ressenya molt densa i esplèndida.
La teniu fotocopiada a les carpetes.
Ah, el teniu, ja.
Sí, aquest.
Ah, doncs llavors...
Sí,
jo és que tinc una fotocòpia de... Jo tinc bona part de la revista Alcalà perquè me la va passar i he tingut bastanta bona sort en aquests escriptors, perquè, per exemple, el Josep Maria de Martín em va passar, diguem, aquesta novel·la inèdita fins als anys 80 i tants, en Cuerpo 2, el manuscrit. Sí, me'l va regalar. I després em va regalar una altra novel·la no conclusa, també de tipus policia, en què es nota la presència de Gabriel Ferrater i que potser en algun moment donat seria interessant publicar, no sé. I algunes cartes de treball entre els dos amics. Els tres eren amics íntims, Joan, Gabriel i Josep Maria de Martín. I la revista Alcalà no me la va regalar de Martín, sinó abans de morir un home fonamental que no era escriptor, sinó més aviat home polític, que la seva primera joventut va ser falangí, després va trencar el règim, es va exiliar dintre de la línia de Dionisio Ridruejo, que es deia Francesc Ferreres, que va ser un dels creadors de la revista L'Aie, Francesc Ferreres, i em va regalar bona part de la col·lecció d'Alcalà. És una revista avui dia molt difícil de trobar. Bé, jo en aquest article, diguem, veig que per un cantó, com abans hi he apuntat, Joan Ferrater i Josep Pla li permet aquest joc intel·lectual en el bon sentit de la paraula, com també li permetia Ortega, és aquest joc, no? Aquest anar i tornar entre l'abstracció i el matèric, la plasticitat més física, que és un element importantíssim en els germans Ferrater i també en un altre sentit potser en el Jaime Gil de Biedmar. I a més és un article en el que si Gabriel es va sentir més atrapat per les metàfores tan brillants d'Ortega, el Joan, pel contrari, es va sentir més atrapat per la construcció intel·lectual de la prosa filosòfica o crítica d'Ortega. I es nota en aquest article, sobretot quan teniu fotocòpia, no?, a l'abast, quan Joan Ferrater parla del concepte de reviviscència. Bé, és una paraula ortegiana 100%. És marca Ortega, no hi ha cap dubte, marca de la casa Ortega i Gasset. Bé, en aquest article, i Gabriel Ferrater també comentava aquest fenomen a l'obra de Josep Pla, el Joan parla de que el Josep Pla amaga una mica la seva manera de ser, fa rememoració, fa dietari, pot fer autobiografia, però es tracta, diríem, utilitzant una imatge de filiació medieval, Dante, sobretot, d'una casa amb cambres tancades que Josep Pla mai vol obrir. Cambres inquietants. I és aquest fet el que més perturba a Joan Ferrater. Quina pena, diríem, que no obri totes les cambres de les seves vivències quan era infant i adolescent a Girona. Això per un cantó. I per un altre cantó, el matèric, la pedra, la materialitat, el físic. Com atrapa a la segona meitat de l'article de Joan Ferrater aquesta mirada planiana de la catedral de Girona i de la pròpia ciutat. Una ciutat en la que impera la pedra medieval. Bé, si em permeteu, llegiré un parell de trossos i acabem i després podem obrir una mica de diàleg, si us sembla interessant. Parla de que Pla és un escriptor de, diu en castellà, ilusiones, ilusiones. I la màxima ilusión, indicio de una permanente evasión, en este libro, es la del tema autobiográfico en gracia a la reviviscencia para la ortegiana de una ciudad. Reviviscencia auténtica, sin duda, pero sustitutiva. Y digo, ¿he trobat el parágrafo? Es a la part... Teniu la mateixa fotocòpia que jo, potser? Sí. A la primera columna, a la segona meitat. I diu tot seguit, no hay auténtico libro de recuerdos allí donde no aparece la voluntad de ejercer sobre ellos el dominio de la conciencia enriquecida por el pleno saber de la vida. Y Pla se ha propuesto eludir-la. I després ja parla a l'espai matèric, les pedres de Girona, com van atrapar a Josep Pla en plena adolescència, el van atrapar de per vida i com, de manera obliqua, com a lector i com a crític, atrapa a Joan Ferrater a l'any 1953. Jo faré una selecció perquè es tracta d'un paràgraf llarguíssim que està a la segona columna. Però hi ha unes pàgines que estan entre lo más admirable que Pla haya jamás escrito, la descripció de la catedral. I llavors tradueix al castellà els textos d'en Pla. La primera impressió, la catedral que produjo, la primera impressió que me produjo fue de dominio, de fuerza. Iniciada en los años inconscientes pero sensibles de la adolescencia, he sentido el peso de sus piedras en todas las fibras de mi vida, incluso de mi vida inconsciente. En aquellos años de colegio, había días que la proyección invasora de la piedra sobre mi espíritu era tan exclusiva que me sentía como encerrado dentro de un laberinto de piedras, de piedra. Sentía la opresión de una geometría, sin duda arbitraria y caprichosa, pero de una fuerza tremenda. El color, la cualidad de la estructura geométrica tenía el mismo color, la misma cualidad de la piedra de la catedral. Aquel color claro, blanco azulado, árido, ligeramente tocado de venas azules, rosadas, de la piedra de la sede, de la sede. En el interior de este laberinto, mi espíritu proyectaba la mayor parte de la Gerona monumental. Los ángulos verticales y durísimos de las calles, los campanarios en la perspectiva de las callejuelas, el empedrado de las calles afluentes a la catedral, hecho de cantos rodados puestos admirablemente de pie uno al lado de otro, etc. Y finalmente, en Pla diu: ¿cómo explicar aquel mosaico impresionante de cantos rodados sin la presencia impresionante de la catedral? La sensación de sentirme encerrado dentro de un laberinto indiferente y atemorizador de piedras era tan agobiadora que a veces por la noche soñaba angustiadamente en la incapacidad de evadirme de aquella presencia. Bé, acaba la cita, en Pla diu que és una imatge, la imatge de les pedres de Girona, que l'ha perseguit a ell durant tota la seva existència. I després de la cita diu, defineix Joan Ferrater aquest text, aquestes línies, com línies kafkianes. 20 pàgines, diu, obsessives. Todo es perfecto, preciso, grandioso. El meu que també fa pensar una mica és, diguem, aquest objectiu, no? Es tracta d'unes pàgines de Josep Pla, la catedral, que per al Joan Ferrater li semblen unes pàgines kafkianes. En un moment en què Kafka, entre nosaltres, començava ja a ser relativament conegut. Però que el propi Joan Ferrater, en una conversa, em confessava que Franz Kafka és un autor que a ell no el va interessar gaire. No era un dels seus grans autors. Cosa que sí, el seu germà Gabriel estava molt més interessat per l'obra de Kafka. Va publicar un article, en Gabriel Ferrater, si no recordo malament, que jo, un article perdut que vaig recollir als anys 80 i que va publicar una revista de la Universitat de Lleida sobre Pla, justament, on Gabriel Ferrater, crec recordar, fa un elogi de Franz Kafka. I després el va traduir al català. és curiós, no?, aquest antagonisme, en aquest cas concret, entre els dos germans. I bé, acabo, tindria molta més cosa que parlar. Per exemple, és un tema que donaria per una conferència. Jo vaig fer una conferència fa 3 o 4 anys a la Universitat de Friburg, a Suïssa, sobre la novel·la policíaca de Gabriel Ferrater, fonamentalment. És com Joan Ferrater es va sentir fascinat per Georges Simenon a la seva primera joventut, enfront d'un escriptor que menyspreava, el famós Sartre. Per ell tenia, en termes existencialistes, més valor una bona novel·la de Simenon que l'obra narrativa La nàusea de Sartre. Molt mala novel·la, segons em deia Joan Ferrater. Una novel·la dolenta. En canvi, em deia Simenon, a les seves millors novel·les, crea una situació 100% existencialista. Un home, una dona, que a davant d'una situació dramàtica feta per ells, o que ells són víctimes, s'enfonsen, es trenca la seva existència i es troben en un buit. I em deia, això és existencialisme pur. I un existencialisme, el de Simenon, molt superior, perquè no és abstracte, com la retòrica conceptual de Jean-Paul Sartre. Però en fi, això donaria massa joc. Ho deixem perquè em sembla que ja m'he passat d'hora.
No, molt bé.
Bueno, si voleu fer alguna pregunta, estic molt a la vostra disposició.
Gràcies.
A vosaltres.
Una curiositat, tu vas escriure precisament un article que et vaig encarregar sobre Gabriel Ferrater i Eugeni d'Ors.
Sí,
molt interessant.
És que és un tema també interessantíssim,
I potser podríem recuperar-lo.
Sí.
I no sé, en Joan Ferrater, si...
Mira, en Joan Ferrater...
Si l'esquenta alguna vegada, no?
A les seves converses amb mi, o jo amb ell, perquè ell era una eminència, jo era un pobre professor d'universitat, em deia que el seu germà Gabriel era molt urcià, i en canvi ell no tant. En Joan Ferrater no ho era. No sé, tu has estudiat més en profunditat la presència d'Eugeni d'Ors. Ell em va confessar que no se sentia tan atrapat per Eugeni d'Ors.
En canvi, per Ortega. Sí.
En canvi, Gabriel, molt. Sí. Sí, sí. Sobretot per l'Eugeni d'Ors, diguem, una vegada més, no? L'Eugeni d'Ors que teoritza sobre la pintura. I un parell o tres de llibrets. El Cézanne i el Picasso, fonamentalment.
Sí,
li va interessar molt en el Gabriel Ferrater. En aquell article que et vaig fer, no sé, posava un títol molt divertit, que va sortir d'una frase d'Eugeni d'Ors, em sembla. El Picasso a la ciutat de Barcelona, quan era molt jove, que jugava en un joet que era com un ocell que patinava al llarg del pis. Sí, sí. El Gabriel Ferrater era molt urcià. Sí, sí. No sé si vosaltres teniu experiències lectores amb Gabriel Ferrater, sens dubte en teniu, que opineu al respecte.
Algú vol aprofitar?
Perdó?
Dic si algú vol aprofitar per opinar, preguntar.
Doncs tanquem.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.